Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu, despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Aquest diumenge a les 5 de la tarda, en directe a Ràdio Estel, des de la Basílica de la Sagrada Família, podreu escoltar la missa a favor de la vida sota el títol L'alegria de l'amor es viu en família. Una eucaristia ben especial, en directe a Ràdio Estel, aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda. Ràdio Estel.
A tota costa.
2 minuts passant de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició d'aquest programa. Això és A tota costa. Obrim l'edició 755 d'avui dissabte, 25 de març de 2017. Des d'ara i fins les 11, en punt del matí. Molt bon dia. Amb diferents temàtiques, avui el primer dels nostres protagonistes el trobem a les Illes Columbretes. Avui farem submarinisme en aquest paradís del Mediterrani. En uns instants ho fem de la mà del Centro Barracuda. També avui parlarem al llarg del programa de les diferents tipologies i titulacions nàutiques. Ho farem amb l'escola Corsa Formació. I també a la darrera de les parts d'aquesta edició de Tota Costa farem submarinisme a Roses i parlarem amb un gastrònom, un restaurador submarinista també, que ens proposarà alternatives gastronòmiques, totes elles amb el bon peix, bon marisc i bons arrossos de Roses, amb el restaurant So de Mar. Bé, doncs aquestes són les propostes en aquesta hora de ràdio absolutament aquàtica, subaquàtica i també nàutica. A tota costa arrenca ara mateix amb les salutacions del Toni Huguet, del Jordi Carretero, Mario Ramírez i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi. Molt bon dia, benvinguts.
Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolong, l'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Padi, ven i veràs. S'agaró Eden Rock Diving Center, Sant Feliu de Guíxols Piscis Diving, Tossa, Tossa Sub. Más información en padi.com.
17 de abril, 22 horas. Longitud 47 grados este. Latitud 10 grados sur. Profundidad 25 metros. Aquí la vida pulula salvaje y tranquila. Cruel. Sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas. Aquí hay una ley, unos secretos distintos a los de la Tierra.
A tota costa, l'únic programa que obre els ulls sota l'aigua.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Pues seguimos adelante, continúa esta edición de A Toda Costa. Volvemos del tiempo, de la previsión meteorológica. Y hoy, por cierto, tal y como os decíamos en nuestro sumario, de hecho lo estamos haciendo las últimas semanas, dando propuestas de diferentes lugares, reservas marinas en el entorno, en nuestro litoral, que desde luego es amplísimo, es extensísimo, y hay unos puntos para practicar el buceo, practicar la inmersión, realmente espectaculares. Muy probablemente, si sois asiduos a este espacio de radio, sabéis cómo nos gustan las Islas Columbretes, ¿eh? Cómo nos gustan estos elementos a través de los cuales y en torno a los cuales existe una fauna marina realmente excepcional. Hoy queremos bucear en las Islas Columbretes, como sabéis, reserva protegida. Por tanto, una serie de condicionantes que tenemos que previamente, antes de ir a bucear, acondicionar a través de un centro de buceo. Una vez más, ponemos y depositamos nuestra confianza en el centro Barracuda, en Alcosebre. Ahí nos espera su responsable, que es Antonio Cibantos. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Bienvenido y gracias por atendernos. Bueno, imagino que ya preparando la Semana Santa, ¿no? Un periodo, por cierto, que yo creo que vienen mucho buceador, ¿no?, por aquí.
Pues sí, la verdad que ya lo tenemos todo prácticamente a punto. Y si el tiempo acompaña, que es lo que se prevé, pues sí, esperamos la visita de bastantes buceadores.
Uh-huh. Ojalá que ese tiempo vaya acompañando. De hecho, ¿desde qué momento ya estáis operativos? ¿Desde qué momento ya vais a bucear a Columbretes?
Pues desde el 1 de marzo es cuando empezamos normalmente.
Uh-huh. Vale, por tanto un mes aproximadamente, más o menos, en torno a un mes. ¿Cómo los habéis encontrado después de ese periodo de descanso?
Pues la verdad que muy bien. Realmente a mí particularmente esta época, hasta finales de mayo, es la época que más me gusta porque el agua está fría. El agua está muy limpia ahora, la verdad que tiene una claridad excelente. Uh-huh. Y ahora es cuando realmente puedes ver langostas a 5 o 6 metros de profundidad.
Uh-huh. Caramba.
Entonces hay una fauna bastante amplia ahora en este momento.
Cuéntanos un poco, enseguida nos metemos bajo el agua, enseguida buceamos y sabremos cuáles son esas especies. Desde luego las langostas de las Columbretes son muy famosas y populares, ¿no? Pero vamos antes a hablar, si te parece bien, Antonio, una persona, un grupo de buceadores que quiera ir a bucear a Columbretes, bueno, dice, bueno, vamos a ir de la mano del centro Barracuda. Entiendo que lo primero que tienen que hacer es ponerse en contacto con vosotros y a partir de ese momento se desarrolla una serie de papeleo, ¿no?, oficial. Cuéntanos.
Bueno, sí, una vez que ya se han puesto en contacto con nosotros, el papeleo ya nos encargamos nosotros. El ministerio nos concede un cupo, el cual podemos gestionar los centros de buceo de la zona. Uh-huh. Y nada, a partir de ese momento elegimos el día en el cual vamos a bucear. Quedamos a las 8 de la mañana, en el cual pues nos reunimos todos, se hace entrega de la documentación que hace falta para poder bucear las islas. Y bueno, la documentación que tenemos que aportar es el DNI, título de buceo y el seguro de buceo en vigor. Originales, no se admiten fotocopias. Uh-huh. Y además hay que llevar también el libro de registro de inmersiones, porque ello exige un mínimo de 25 inmersiones acreditadas en el libro de buceo. Uh-huh. Entonces, ya una vez aportada toda la documentación, pues partimos hacia las islas. La duración del trayecto dura aproximadamente entre 1:30 a 1:45.
La distancia que separa el Cosebre, donde estáis vosotros, el puerto deportivo, hasta llegar a Columbretes, ¿eh?
Sí, son 27 millas náuticas, exactamente. El punto más cercano desde la costa de Castellón es este, al Cosebre. Uh-huh.
Por tanto, se arranca ese viaje en torno a 1 hora, 1 hora y media. Imagino que también depende del estado del mar, ¿no?
Sí, bueno, depende también. Cuando el mar está en calma, normalmente el trayecto dura 1:30, ¿no? Cuando el mar está un poco picado, pues 15 minutos más, uh-huh, aproximadamente.
Bueno, a partir de ese momento se llega a esa zona, ese pequeño paraíso que es las Islas Columbretes, que por cierto tienen una bonita historia detrás, ¿no? Historia de piratas, historia, en fin, que hace que sean todavía mucho más interesantes, ¿no?
Pues sí, la verdad que tiene una historia bastante dilatada, ¿no? Desde la época de los romanos hasta prácticamente la actualidad, ¿no? Desde hace una época bastante reciente fue refugio de contrabandistas también, ¿no? En la Isla Mayor hay una famosa cueva que ya no existe, que se llamaba la Cueva del Tabaco, que es donde, uh-huh, se refugiaban los contrabandistas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero sí, realmente tiene una historia bastante grande y muy curiosa, ¿no? Desde, como hemos dicho, desde los romanos, refugio de piratas berberiscos, contrabandistas españoles.
Vamos, había lo mejor de cada casa, ¿no?
Sí, lo mejor de cada casa se refugiaba, porque realmente es un punto intermedio entre Baleares y la costa de Castellón, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ahora, pues, además de ser una reserva natural, pues cumple el ser un puerto refugio, ¿no? Es una zona en la cual se refugian también muchos pescadores cuando van en sus trayectos hacia la zona de pesca o caladeros, ¿no? Es un punto muy interesante, ¿no? Uh-huh. Para conocerlo.
Desde luego muy interesante a nivel subacuático ese punto, las Islas Columbretes, en las cuales hay muchísimos puntos de inmersión. Vosotros como centro especializado que estáis en esa zona, en esta reserva, ¿los conocéis? ¿Cuáles serían los más destacables, ¿no? No sé si también a través de la situación que hay en el estado del mar vais a un punto o a otro, ¿no? Entiendo que sí.
Sí, bueno, a ver, puntos de inmersión realmente hay muchos. El Ministerio tiene instaladas unas 18 boyas, si mal no recuerdo, ¿no? Y cada boya, pues, en función si va hacia el norte, sur, este o oeste, el punto de inmersión varía considerablemente, ¿no? O sea, punto de inmersión, en realidad, serían tantos como boyas, pero cada boya, a su vez, tiene diferentes puntos de inmersión. Entonces, a la hora de bucear, pues, lo elegimos en función del viento que sople, del estado de la mar. Hay factores que influyen, ¿no? Pero vamos, vayas donde vayas, puntos destacables, cualquier punto es bueno, ¿no? Uh-huh. Hay quien le gusta mucho la Isla Mayor, el interior, Isla Rosa, debido a las paredes grandes que tiene, ¿no? Sus perfiles de acantilado, ¿no? O las islas exteriores, ¿no? Que tiene un perfil mucho más irregular, ¿no? Depende mucho del gusto de cada uno, ¿no? Pero cualquier punto de buceo donde vayas merece la pena.
Bueno, hoy estamos hablando esta mañana de sábado, estos sábados previos, seguramente muchos de vosotros ya estáis haciendo los planes, ¿no? Para algunos días de esas próximas vacaciones de Semana Santa, días de descanso, que muchos aprovechan también para, bueno, pues practicar esas actividades deportivas que a uno les gusta, ¿no? Bueno, pues el buceo, desde luego, merece la pena, una muy buena época esta para acercarse a las Islas Columbretes. El Centro Barracuda, recordamos que están en Alcosebre, en Castellón, en el puerto deportivo Las Fuentes, en el local 5-6. Exactamente ahí los vais a encontrar. Barracudabuceo.com, esa es su página web, barracudabuceo.com. Y si tenéis cualquier pregunta, cualquier consulta en torno a ese sencillo procedimiento de papeleo, ¿no? Nos lo acaba de explicar Antonio, el 964-412-623. Este es su teléfono, 964-412-623, el teléfono de ese Centro Barracuda. Bueno, hablando con Antonio Cibantos, una persona que conoce perfectamente los fondos marinos, nos hablabas anteriormente, Antonio, de las langostas, ¿no? Nos han dicho que son realmente espectaculares, ¿no? En muchos casos, las dimensiones que llegan a tener.
Pues Sí, la verdad es que las langostas son de un tamaño bastante considerable. Yo, de todo el Mediterráneo español, que la verdad que lo conozco, ¿no? He buceado desde Cabo de Creu hasta prácticamente la Herradura, en Granada. Uh-huh. La langosta más grande que he visto siempre ha sido en Columbretes, ¿eh? Son las langostas de un tamaño que impresiona, ¿eh? Yo no lo había visto en ningún punto del litoral español, unas langostas de ese tamaño.
Y decías que ahora mismo, en esta época, están a una profundidad realmente muy baja, 5 o 6 metros.
Sí, 5 o 6 metros. Como el agua está fría ahora, está unos... Allí en Columbretes, exactamente está ahora, 12 grados. Uh-huh. Entonces, a 4 o 5 metros de profundidad ya te encuentras las langostas. Ahora es un buen momento para bucear, porque al que le guste ver este tipo de fauna es el momento.
Por tanto, traje seco o semiseco, ¿no?
Sí, traje seco o semiseco, eso ya depende de la costumbre de cada uno, pero como mínimo un semiseco, ¿eh? Mm.
Una vez allí, una vez en Columbretes, Antonio, hacéis más de una inmersión, ¿no?
Dos inmersiones, es lo máximo que permite el ministerio. Entonces, cuando llegamos, normalmente, una vez presentada la documentación a los guardas de la isla, que suben a bordo y verifican la documentación de cada uno, elegimos el punto de inmersión, se procede a la inmersión. Una vez terminada, alrededor de las 12:30 o por ahí, descansamos un rato, una hora y media aproximadamente, y la segunda inmersión la solemos hacer a partir de las 2:30 a 3 de la tarde.
Uh-huh. Algo importante, tú sabes que a veces los matrimonios, ¿no? Uno de los dos bucea, puede ser ella, puede ser él, o a la inversa, ¿no? Lo que sea, pero no sé si las personas que no buceen tienen algo que hacer también. Creo que sí, que también hay una especie como de excursión dentro de lo que es la isla, la mayor, que puedes conocerla, ¿no?
Pues sí, la verdad es que si en el caso de pareja, que uno de los dos no puede bucear o no bucea, se puede complementar perfectamente, porque además de practicar snorkel o la natación en una reserva como Columbretes, se puede visitar la isla. Tienes una visita guiada de una duración de una hora y media aproximadamente, en la cual, siempre acompañada de uno de los guardas, pues te explican toda la historia, la flora y fauna de la isla. Uh-huh. Además de que las vistas son impresionantes desde allí. Uh-huh. Merece la pena visitar la isla.
La comida se produce, entiendo, en el barco, ¿no?
Sí, siempre en el barco. Está prohibido comer fuera de la embarcación. Uh-huh. Inclusive en la isla, cuando hacemos la ruta guiada, se tiene que ceñir a la ruta establecida. No podemos ir cada uno por nuestro sitio. Hay que seguir el camino estipulado y siempre guiado por uno de los guardas del ministerio.
Aproximadamente, entiendo que cada inmersión tendrá su perfil, ¿no? Pero más o menos la profundidad media de las inmersiones que desarrolláis en Columbretes, ¿cuál es, más o menos?
La profundidad media, unos 20 metros, 20, 22, uh-huh, más o menos.
Bueno, por tanto, son profundidades absolutamente accesibles a buceadores, incluso noveles, ¿no?
Sí, sí. Vamos, lo ideal, siempre que vamos, en el briefing que damos antes de cada inmersión, aconsejamos quedarnos a una profundidad media de entre 15 y 18 metros, para que, bueno, además cualquier buceador sabe que a mayor profundidad el consumo de aire se multiplica, la saturación de nitrógeno en el tejido es mayor, el riesgo de entrar en descompresión es mayor, y además, pues el agua a mayor profundidad está más fría. Todos sabemos que a menor profundidad, los 15 primeros metros, que es donde hay más luz, el agua está más caliente, se concentra más, mayor cantidad de vida. Entonces, una serie de beneficios que tiene el quedarte a poca profundidad, entre 15 uh-huh, metros, 18, es una profundidad muy buena, ¿no?
Suficiente. Bueno, pues amigos, si tenéis interés, curiosidad, que desde luego siempre merece interés y curiosidad estas Islas Columbretes, esta es nuestra propuesta, que depositéis vuestra confianza en ese centro, Barracuda. Están en Alcosebre, en el puerto deportivo Las Fuentes, ahí los encontraréis en el local 5-6. Página web a través de la cual vais a encontrar más información, barracudabuceo.com, barracudabuceo.com, o si no, ese teléfono, el 964-412-623, 964-412-623. Siempre que hablamos con Antonio Cibantos, el responsable de este centro de buceo Barracuda, hablamos de un proyecto que se va poco a poco consolidando, es la creación de ese parque marino en Alcosebre. Estamos hablando de, si no tenemos mal los datos, en torno a 125.000 metros cuadrados. Barcos hundidos, réplicas. Cuéntanos cómo está la situación.
Pues ahora, el año pasado hundimos una embarcación y ahora, este lunes o martes, a más tardar, hundiremos una segunda embarcación de unos 20 metros de eslora. Uh-huh. En total ya llevaremos unos 4 pecios hundidos.
Bueno, ¿y está ya la cosa, tiene mejor color o no?
Sí, sí, claro, está, tiene mejor color. Cuanto más dinero tengamos, mejor color tendrá, porque los barcos tenemos que ir comprándolos para poder descontaminarlos y hundirlos.
Sí.
Pero bueno, sí, poco a poco, la verdad es que el parque va cogiendo color, ¿eh?
Pero de momento, vamos a seguir con ese símil. El color es de vuestro dinero, ya me entiendes. ¿La administración sigue siendo absolutamente ajena a este proyecto?
Sí, sí, la financiación es exclusivamente nuestra, ¿eh? De momento no hay nadie que quiera implicarse en este proyecto, que consideramos que es muy bonito y es un proyecto pionero aquí en España, ¿no? No hay ningún parque de estas características y estas dimensiones. Desgraciadamente, pues, cuesta dinero, porque el conseguir un barco no es gratis, ¿no? Hay que comprarlo, hay que descontaminarlo, y eso implica, pues, una inversión en tiempo, dinero, mano de obra. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco, la verdad es que ya le va cogiendo un color bastante bonito.
Bueno, pues seguiremos hablando esta próxima semana, tal y como nos explica Antonio. Se hundirá un nuevo barco. Si te parece, te emplazo para dentro de unas semanas para hablar de cómo ha ido ese hundimiento, en qué situación ha quedado, en qué posición ha quedado, porque hundir un barco no es tan sencillo como sacar el tapón. Permíteme este símil, ¿eh? Hay que hacerlo como, en fin, como Dios manda, y con unos parámetros de seguridad, desde luego, muy interesantes y muy importantes.
Sí, la verdad es que es complicadillo, ¿no? Primero hay que seguir toda la normativa en cuestión de descontaminaciones, que eso está todo estipulado, y después, una vez que ha sufrido el proceso de descontaminación, hay que llevar el barco hasta el sitio, hay que llevarlo por agua, hay que remolcarlo, y después el proceso de hundimiento es también, bueno, no es tan fácil como parece, porque hay un fondo de unos 23 metros, 24 metros, y el barco tenemos que hacer todo lo posible para que baje lentamente, ¿no? Entonces lo hacemos con globos elevadores, porque un barco ya de unos 20, 22 metros, con el peso o el desplazamiento que tiene, si lo hundimos desde superficie, la inercia que va cogiendo a medida que va bajando, corre el riesgo de que cuando llegue al fondo se parta, ¿no? Y se deteriore muchísimo. Entonces, el hundimiento es complicadillo, no es nada fácil. Bueno, es bonito, complejo, pero es difícil, ¿eh?
Bueno, pues interesante entrevista que tenemos más adelante con Antonio Cibantos. Ojalá que este hundimiento se produzca según vuestros parámetros calculados. Nos lo explicarás próximamente. Te envío un abrazo bien fuerte y gracias por atendernos, Antonio.
Muchísimas gracias a nosotros.
Hasta otra. Recomiéndanos información. Recordamos, el centro Columbretes, el centro Barracuda, perdón, en Columbretes, es puerto deportivo. Las Fuentes, en Alcosebre, Castellón, barracudabuceo.com, y ese teléfono 964-412-623. Las Columbretes os están esperando.
Descobreix el món submarí a tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Situació marítima marcada avui pels vents de llevant i de gregal al llarg de tota la costa, però sobretot a la Costa Brava, costa nord de Barcelona, amb ratxes encara fortes. Després de les pluges de les últimes hores, aquest dissabte i també demà diumenge, la nuvolositat serà variable. Aquest matí encara amb algun ruixat de caràcter dispers, però la tendència és que es vagin obrint clarianes. Així com dèiem, situació marítima complicada amb aquest temporal marítim que al llarg del cap de setmana a poc anirà perdent intensitat. Ja diem, vents sobretot de llevant i de gregal al nord de la costa i vents més variables cap al sud. Pel que fa ja a terra endins, com dèiem, hi ha una situació que a poc tendeix cap a la millora. Tot i així, encara pot haver-hi alguna nevada cap al Pirineu. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, està situada al voltant dels 15 graus.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Ja fa temps, no oblidat, quan les ombres van marxar i l'animal de dins sortia a jugar. I cara a cara, amb la por, vam aprendre la lliçó i amb llàgrimes guardem ara els records. Un dia el meu pare em va dir...
Molt bé, doncs, arrenca aquesta edició de Tota Costa. Avui tenim moltes coses interessants, importants que explicar-vos. Avui anirem navegant fins les populars Illes Columbretes, i ja que estem a les Illes Columbretes, home, no podem deixar de banda el submarinisme, eh? Practicarem submarinisme, practicarem immersió en aquest paradís que tenim en el Mediterrani, eh? Però per anar a les Illes Columbretes s'hi ha d'anar navegant. Per tant, doncs, ara mateix parlem de navegació i sabeu que al voltant d'aquest sector de la navegació, doncs, darrerament hi han hagut moltes modificacions en les atribucions, en les titulacions nàutiques. En moltes ocasions, molts experts ens han dit, ens han confirmat que aquestes modificacions han estat a fi de bé. I certament, doncs, sembla que el sector està sortint d'aquest període de crisi ditxosa, doncs, que, home, no només ells, sinó jo crec que tots els sectors han patit darrerament, eh? Sembla que la cosa s'anima. Avui volem parlar d'aquestes atribucions, d'aquestes titulacions, perquè ara és època de començar a calentar motors, i ara és època que molts ja deixen de pensar, no pensen tant en la muntanya, i van cap a la costa. Benvinguts, amics. Això és A Tota Costa per totes les sintonies de Ràdio Estel a Catalunya. També per als amics que ens sintonitzeu des de Terres Andorranes. Avui parlem de titulacions nàutiques. Com a primer protagonista tenim amb un, no només amant de la nàutica, un apassionat de la nàutica, que és l'Isidre Martí, és el director de l'àrea nàutica del grup de formació Corsa. Isidre, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, com estem?
A tu, lo del mar, més que una feina, és una passió, eh, per tu?
Bé, bueno, sempre m'ha agradat. Des d'estudiar la carrera de nàutica, haver pogut tindre la sort de fer la regata de volta al món, entre altres coses, i he pogut gaudir del mar, de l'aventura i de la navegació.
Exacte, exactament. Un plaer, doncs, xerrar amb tu, Isidre, i parlar d'aquestes modificacions, d'aquestes titulacions nàutiques, que no sé si estaràs d'acord amb altres persones del sector que diuen, doncs, que han estat a fi de bé i que estan fent poc a poc la seva... i que poc a poc van reactivant una mica el sector.
Sí, es noten les dues coses. Una, que el sector està una mica millor de la crisi que hem patit tots, però clar, el sector de la nàutica ha sigut especialment sensible, i les titulacions, que cada vegada són més pràctiques, cada vegada menys teòriques, això està bé, es permet la navegació, hi ha una titulació que és la llicència de navegació, que amb una sortida de 4 hores i 2 hores teòriques, l'alumne ja pot portar una embarcació fins a 6 metres d'eslora sense limitació de motorització. Està bé, són titulacions que donen accessibilitat. I també els títols de patró d'esbarjo, patró de iot i capità de iot tenen exàmens més fàcils i més pràctiques. I això la gent ho està agraint.
Anem per parts, si et sembla. Anem a parlar de les atribucions, perquè si partim d'aquesta llicència de navegació, això ha estat una mica com un revulsiu molt important, no?
Sí, molta gent li tira enrere a l'examen. A l'examinar-te et posa nerviós, encara que ho preparis bé, encara que t'agradi, i la llicència de navegació ens ha fet una miqueta algo que el món del submarinisme ho fa molt bé, perquè és un sector que a mi també m'agrada i el practico
d'aficionat, seria una mica el bateig de mar, perquè potser ja no és que es treguin un títol, és que molta gent ho prova, li agrada i després fa una altra titulació.
Una titulació, doncs, darrere l'altra. Efectivament, aquesta llicència de navegació, doncs, s'ha reactivat. Això permet, doncs, portar, doncs, aquestes eslores. Home, que no està gens malament. Estem parlant d'una eslora de 6 metres. Per tant, doncs, és una embarcació ja d'una certa consistència.
I sobretot sense límit. El millor ja no és l'eslora, sinó la limitació... no hi ha limitació de motorització, que abans ho limitava. Teníem el que dèiem la llicència federativa, el titulín, però limitava els cavalls, i llavors això és el que els permet sortir amb una barqueta i navegar. De tota manera, continuo, el que jo detecto ja no és que es treguin aquest títol, és que ho proven, naveguen, fan una pràctica, lloguen un barquet, lloguen una motoreta, i molts després se'ns apunten a lo que és el patró de navegació bàsica o el patró d'embarcacions d'esbarjo. Uh-huh. És una titulació que primer fa una mica de por perquè hi ha examen, però després veuen que no és problemàtic i que poden accedir sense masses problemes. Uh-huh.
Bé, a partir d'aquí, doncs, ja anem pujant d'atribucions, sobretot d'eslores. Probablement el següent, que és l'anomenat el patró de navegació bàsica, és un dels també títols que, juntament amb el PER, ara tenen més seguidors, no?
Sí, de tota manera, patró de navegació bàsica, ja passem a 8 metres d'eslora, el que detectem, que això sempre ha passat, és un títol que està bé, i el fem, i molta gent el fa, però molta més gent fa el patró d'embarcacions d'esbarjo. És a dir, perquè ja és el títol més gran que pots fer sense tindre que fer títols anteriors. I una altra bona notícia és que el patró d'esbarjo ha passat de 12 metres d'eslora a 15 metres d'eslora. Mm-hmm. És a dir, sí, podem portar una embarcació de 15 metres d'eslora fins a 12 milles de la costa, ha guanyat eslora l'alumne, i també una altra bona notícia és que amb el patró d'esbarjo sense examen, una vegada ja s'ha aprovat el patró d'esbarjo, que ja has fet un examen, fent unes pràctiques de 24 hores de navegació, pots accedir a 24 metres d'eslora i portar el vaixell a Balears. I això també està agradant molt, perquè no és un examen, no tens que fer el patró de iot, només fent unes pràctiques que aprens molt, que la gent, això també ha resultat molt... molt exitós i els hi agrada molt. Llavors, per això més gent ja fa directament el patró d'esbarjo, perquè després ja vull fer homologació a Balears i guanyar eslora.
Bé, doncs avui estem parlant d'aquestes titulacions, aquestes atribucions s'han anat modificant, ho estem fent amb l'Isidre Martí, recordem que és el director de l'àrea nàutica del grup de formació Corsa, que teniu diferents delegacions a la ciutat de Barcelona, Cornet i Mas, 69, Beethoven, 16, Mandri, 41, per exemple, en fi, diferents ubicacions, per tant, doncs, realment, doncs, això millora molt, no? Gran de Gràcia, també, recordo...
La Gran de Gràcia, tornava a dir. Sí, 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 la gent accedeix allà. El que és tema nàutica sí que ho tenim, potser s'inscriuen a aquestes escoles, però ho fem tot a Cornet i Mas, diguéssim, al centre on fem els cursos de nàutica, ajuntem a la gent als cursos, és a Cornet i Mas. Però sí, es poden apuntar a qualsevol de les escoles. Mm-hmm.
Recordem un telèfon d'informació que centralitza. Qualsevol pregunta, consulta el 93204-2952, 93204-2952, o areanàutica.es. Aquesta és la plana web en la que trobareu informació. areanàutica.es. Isidre, saps que cada escola nàutica, i n'hi ha moltíssimes arreu de Catalunya, no? Té la seva filosofia, la seva manera de treballar, el seu sistema, no? Quin seria el vostre?
El nostre sistema, aviam, francament, tot està inventat. El nostre és cuidar moltíssim les pràctiques. Nosaltres, des de fa ja temps, abans de que fossin obligatòries, ja fèiem pràctiques i sortides a navegar, perquè el que pensem és que el que vol navegar s'aprèn navegant. Les pràctiques, encara que siguin obligatòries, les cuidem moltíssim, les dirigim tant a la formació com a la preparació de l'examen. Hi ha qui separa una mica el que és la teòrica i la pràctica, i nosaltres juntem molt teòrica i pràctica. Tant és així que alumnes nostres han fet les pràctiques, però després volen repetir, molta gent s'apunta a la vela, que no és obligatòria, però són unes pràctiques més. I, com et deia, el que més ens agrada és detectar gent que potser només volia fer la llicència de navegació o el patró d'esbarjo motor, la majoria dels nostres alumnes repeteixen. Mira, ostres, pues m'ha agradat, vull fer la vela, vull fer l'homologació a Balears, inclús patró de iot i capità de iot, que encara que ja no siguin tan necessaris, el més maco és que s'apuntin perquè els agrada fer-ho. És a dir, aprenen i a més ho passen bé.
Exacte. Tenim aquesta llicència de navegació, tenim el patró de navegació bàsica, el PER, habilitat per Balears, el patró de iot, el capità de iot, perdó. En fi, una sèrie de titulacions, totes elles doncs, en aquesta escola de formació de grans experts en la nàutica. Segur que s'hi converteixen perquè a partir d'aquest moment, i això crec que és una cosa molt important a destacar, Isidre, vosaltres quan feu un curs per una persona, sempre que aquesta persona ho vulgui, no? Feu doncs, una mica un seguiment i aquest contacte i proporcioneu lloguer d'embarcacions, dies de navegació, en fi, una mica fer el seguiment, no? Perquè no deixi de practicar aquesta activitat.
Sí, però nosaltres això sí que fem només a escola. Lloguer que ho fan els nostres alumnes... ja ho derivem. És a dir, el zapatero tus zapatos, el que és lloguer, poden fer sortides amb el nostre vaixell en patró, però diguéssim que el sector de lloguer ja és una altra cosa, perquè a més varia molt. Hi ha qui vol llogar motoreta, hi ha qui vol llogar veler, i a més ara una cosa que s'ha notat molt al sector, abans viatjar amb avió era molt car, ara la gent sense un pressupost molt car pot llogar a Grècia, pot llogar al Caribe, pot jugar a Croàcia. Llavors, ara ja quasi són agències especialitzades en lloguer a tot arreu del món.
Mm-hmm. I aquestes titulacions són totalment compatibles, amb llogar una embarcació amb un altre país.
Sí, l'homologació és complicada i no és fàcil. El que sí és cert, alumnes nostres han jugat a Croàcia, han jugat a Grècia, Turquia, Caribe, Estats Units, i el títol reconegut a Catalunya i Espanya està molt prestigiat fora de l'Espanya i els accepten per lloguer.
Uh-huh. Isidre, quin percentatge d'aprovats teniu? Imagino que també depèn del curs, no?
Mira, això hi ha moltes publicitats i és el número depèn de la temporada del grup. Nosaltres estem amb un 75% real i amb segona convocatòria estem pràcticament amb el 100%. És a dir, jo et diria que el 90% dels nostres alumnes, si tenen una relliscada al primer examen, que pot passar, perquè és humà, raríssim és el que es presenta més d'una vegada. Mm-hmm. Més de dues vegades, perdó.
El curs, podríem dir, més aprovats, potser... Segons m'han dit, no sé si tu m'ho certificaràs, és el patró de navegació bàsica?
El curs més, perdó?
El que hi ha més índex d'aprovats. El
sí,
patró de navegació bàsica.
Sí, sí, tal, exacte. La nostra escola i en general, perquè és un curs senzill, s'ha d'estudiar, no te'l regalen, però el no tindre cartes de navegació i això potser ho simplifica una miqueta.
Aquestes cartes de navegació són la pedra a la sabata per molts, eh?
Per mi, al contrari, per això estic molt content. Jo, inclús molta gent, com et deia, que se'm matricula per patró de navegació bàsica, al cap de dues classes ja el tinc convençut que faci el patró d'esbarjo, perquè veu com treballem, el nostre sistema simplifica molt, som molt pràctics, i la carta no solament no és difícil, sinó que és divertidíssima.
Les cartes nàutiques, per molts la pedra de sabata, però altres, certament, doncs, quan agafen el truc, és agafar-li el truc, no?, en aquestes coses.
Ara sí que faré publicitat. Per als nostres alumnes, la carta nàutica no és un problema, no és una pedra de la sabata.
Doncs està molt bé.
Sí, m'has posat fàcil.
Està molt bé. Doncs, amics, aquí teniu aquesta escola amb moltíssims anys de experiència, no només amb l'àrea nàutica, sinó també autoescola. Per cert, ara, darrerament, home, no té res a veure amb el sector nàutic, però deixa'm que digui que també és una cosa molt innovadora, de la qual espero poder-ne parlar més endavant amb Antena, també, d'un curs de dron, de pilot de drons, que heu tret vosaltres.
Sí, no és el meu sector, jo no sóc expert, però el David, el director de l'escola, és molt inquiet i està obrint formació. No, ja ho va començar a fer no solament amb conducció i nàutica, sinó que a partir d'aquí està obrint l'escola a pilot de drons, formació d'auxiliars de vol... Està molt bé, és un centre de formació amb diverses especialitats. Mm.
Doncs a veure si en podem parlar més endavant. En qualsevol cas, avui ens quedem amb aquesta informació absolutament nàutica. De fet, l'Isidre Martí és el director de l'àrea, nàutica, d'aquest grup de formació Corsa. Ara és una molt bona època, no, Isidre? Imagino que hi van havent exàmens constantment, no?, més o menys.
Catalunya som molt innovadors, és la comunitat que fa més d'exàmens a l'any. Tenim pràcticament un examen cada mes, excepte gener i agost. I tant és així que ve gent de Saragossa, del País Basc, de València, perquè hi ha molta continuïtat i això és molt interessant per l'alumne. Quasi cada mes té un examen. Nosaltres cada 4 setmanes fem un curs. Uh-huh. Si algú es perd una classe o té una relliscada, ve el segon curs, quasi ni el repeteix. Vull dir, una classe de repàs i aprova. I això és molt dinàmic i ho fa molt bé.
El que sí és molt important, abans estàvem parlant de l'índex d'èxit, no?, d'aprovats, però és molt important venir a classe, assistir a aquestes classes. Home, si un dia no hi pots anar, evidentment no passa res, no? Però és molt important, no?, això, Isidre?
Fonamental. És com és la nostra feina i és on facilitem moltíssim l'aprenentatge de l'alumne. És el que et deia de la carta nàutica. La carta nàutica en fred pot ser difícil, però si el professor t'ho explica una miqueta i sobretot t'ho fa disfrutar, el que podia ser un problema es converteix en un plaer.
Mm-hmm. Doncs recopilem informació. Aquí teniu doncs, el telèfon que centralitza cada una de les delegacions d'aquest grup de formació Corsa. Repetim, Cornet i Mas, 69, Beethoven, 16, Mandri, 41, Gran de Gràcia, 266. En fi, teniu diferents delegacions a la ciutat de Barcelona. Al telèfon, qualsevol pregunta, aquí us podeu adreçar al 93-204-2952. Voleu visitar una plana web? Aquí la teniu, areanautica.es, areanautica.es. Amb totes aquestes atribucions, totes aquestes titulacions, avui n'hem parlat de tot plegat amb el director de l'àrea nàutica del grup de formació Corsa, Isidre Martí. Ha estat un plaer, gràcies per ser amb nosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies.
Fins una altra, bon cap de setmana.
Fins una altra.
Buenos días, soy Lorenzo Quinn. Pues un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a toda Costa, que nos une una pasión común.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Padi, más confortable, más individual, más profesional. Estamos en Begur, Sarrascasa y Begur Dive, Llafranc, Triton Diving y Snorkel Diving Center, La Scala, International Diving Center y Cas La Scala. Padi, buceamos para divertirnos.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el buceig. I tu, a què esperes?
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició de Tota Costa fins les 11 en punt del matí per totes aquestes sintonies de Ràdio Estel, Catalunya i Andorra. Avui la nostra proposta subaquàtica, alhora que també culinària i gastronòmica, la situem a la localitat de Roses, una vila de cultura mediterrània, de marcada tradició turística, però sobretot marcada tradició marinera. Es troba enmig d'un entorn natural únic, al nord de la Costa Brava, aproximadament a menys de 30 quilòmetres de la frontera francesa, 65 quilòmetres de Girona i 160 de Barcelona. En resum, Roses és una vila totalment recomanable per passar-hi unes bones vacances tranquil·les i, evidentment, unes vacances realment molt agradables. Avui nosaltres, en aquest punt del programa, volem descobrir també la seva riquesa subaquàtica. Evidentment, unes aigües molt interessants per practicar submarinisme. Avui ho farem amb el Marc Rodríguez. És responsable del centre Roses Sub. Amb ell parlàvem i ens mencionava i, sobretot, recalcava lo bonic de la zona.
La veritat és que tenim una zona molt privilegiada. Estem sempre acostumats a visitar quan anem de vacances, quan ens anem a altres zones, i la veritat, tota la part aquesta que tenim aquí del Cap de Creus és molt, molt maca i no té res a envejar d'altres més llunyanes.
Evidentment, aquesta zona de Roses, aquesta badia de Roses, té uns punts, molts punts, innumerables punts d'immersió. Evidentment, la vida marina també ens sorprendrà, precisament amb el Marc Rodríguez i de la riquesa subaquàtica que té aquesta zona i dels punts d'immersió també ens en donava algunes dades.
Dintre del parc natural comencem les immersions des de Punta Falconera i, bueno, en funció del temps i de les distàncies, depenent dels dies, doncs ens anem, arribem fins a la zona de Cadaqués, però tenim de totes les immersions d'aquí de Roses, n'hi ha 14-15 punts d'immersió molt i molt macos, vull dir que segons el dia anem més lluny o més a prop, adaptem també una miqueta als clients que portem.
Roses és una destinació ideal per combinar vacances i també, evidentment, practicar submarinisme, practicar immersió. Aquest poble, tradicionalment pesquer i amb un important port perfectament arrecerat sota el Cap de Creus, és un punt de sortida ideal per descobrir el parc natural. Amb pocs minuts de navegació, els nostres vaixells que parteixen de qualsevol dels punts d'immersió, de qualsevol dels centres d'immersió de Roses, et porten en aquest punt d'immersió. Precisament en el Marc Rodríguez li preguntàvem quina seria aquesta de les immersions la més popular, la més demandada.
Tenim la famosa immersió del gat, que és la que tothom vol venir a fer. Tothom demana per aquesta immersió. A part que és multinivell, des de prop de la costa, poc profunda, fins a la paret que està a 40 i inclús baixa una miqueta més, vull dir, és una immersió que ho té tot. Té la part de les Gorgònies, on està la paret, que és molt i molt maca, és una de les parets més maques d'aquí de la zona, i després el que és la plataforma, pues, hi ha pràcticament de tot. Te trobes meros, te trobes a les barracudes, te trobes pops, te trobes morenes, trobes algun congre, vull dir, és que hi ha pràcticament de tot, les orades, trobes, no sé, moltíssima, moltíssima vida. Un dia que puguis baixar, que hi ha poca vida, vull dir, és que te trobes pràcticament de tot, i la gent surt molt i molt contenta. Però també és un puesto que hi ha molta corrent.
Efectivament, en corrent, mesures de seguretat s'han de tenir molt en compte a l'hora de practicar submarinisme en aquesta zona de Roses. Es descobrirà un gran ventall d'immersions per a tots els nivells, com ara el Cap Falcó o Cap Norfeu. Realment, Roses dona per molt. Avui ha estat aquesta la proposta per fer aquesta diada subaquàtica amb el vostre club, amb el vostre grup d'amics. Una bona immersió i després un bon àpat. Avui us hem escollit un restaurant realment que està no a prop, sinó a sobre de l'aigua, So de Mar, a Roses, amb uns instants en aquesta mateixa sintonia.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Aquí descobrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Els dissabtes, la millor immersió és a tota costa.
Des del primer moment sabies que podies
Estem a la recta final d'aquesta edició de Tota Costa. Estem a Roses, eh? Estem fent submarinisme a Roses, tal i com us dèiem també en el nostre sumari, en el sumari d'aquesta edició 755 de A Tota Costa. Faríem submarinisme a Roses i també avui deixeu que us recomanem un bon restaurant, evidentment en el que el peix i el marisc forma part indiscutible doncs, de la seva carta, pilar fonamental. Avui parlem d'un restaurant que, certament, per cert, el seu responsable, de seguida el saludem, també és submarinista, i que ens proposa una carta certament molt interessant. Per tant, per tots aquests amics que ens sintonitzeu, que tingueu doncs, aquesta proposta d'anar a fer submarinisme a Roses aquestes potser properes vacances de Setmana Santa, deixeu que us recomanem el restaurant So de Mar. Un nom absolutament adequat perquè seient a les seves taules, molt probablement un dels sons que escoltareu és el so del mar, perquè pràcticament esteu ben bé a sobre del mar. L'Albert Walter és el seu responsable. Albert, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé. Aquí disfrutant una mica del port de Roses i anar treballant i, bueno, aquí estem.
Exactament,
sempre,
exactament.
Cuinant amb els fogons i fent plats com cada dia.
Albert, sí. El so de mar segurament és un dels sons que escolteu vosaltres. Esteu ben bé enfront del mar? A quan? A quina distància? Vull dir, esteu en el port?
Estem a un metre...
De l'aigua,
Tocant l'aigua, aquí davant dels barcos amarrats, els vaixells amarrats del port de Roses.
Sí.
I, bueno, cada dia tenim aquí que surten i entren, i, bueno, aquí els veiem cada dia.
Trànsit, trànsit. A mesura doncs, que es va acostant al bon temps, evidentment, doncs, aquest trànsit va en augment. És un restaurant, jo deia, doncs, que tu ets submarinista, tu coneixes bé els fons marins, venim, doncs, de parlar d'aquest, doncs, d'aquesta tipologia del submarinisme en aquesta zona de Roses. Tu la recomanes, imagino, no?
Sí, recordant un punt de Faconera, que és un puesto molt maco, que hi ha molt de mero, molt de mero i moltes espècies. Hem baixat allà a 20 metres, 25 metres, tens bastantes espècies per veure. Uh-huh. És molt, molt salvatge.
Escolta, Albert, i el teu factor de restaurador, de persona que t'agrada la cuina, quan fas submarinisme... amb un mero li dones un cop d'ull i dius, et faria el forn?
No, pobret, no, home, són espècies molt maques, salvatges. Jo, quan surt aquí en el mercat un mero, pues mira, ja ve agafat de la xarxa i el comprem i el fem i el venem aquí amb els nostres clients. Però, bueno, jo sota aigua els veig com una espècie... maca, dintre l'aigua.
Respectuós, Respectuós totalment.
Respectuós totalment, perfecte. Sí.
Albert, anem a parlar de cuina. Avui volíem doncs, donar aquesta referència per al grup de submarinistes que molt probablement doncs, vindran, clubs submarinistes aquí a practicar aquesta activitat a Roses i aquest restaurant So de Mar. Home, podríem dir que és una mica la continuació d'una gran immersió, no? Un gran dinar, un gran sopar, sobretot amb uns elements, que és el peix, el marisc, els arrossos, forma part indiscutible, no?
I fem unes calderetes també de llamàntol, de llagosta, que surten molt bé.
Sí.
I la nostra especialitat és una caldereta que tenim ara mateix, que hi posem pasta fresca, espaguetis, amb uns bolets, amb múrgoles.
Sí.
I queda molt bo. És un plat bastant consistent, però jo, després de fer un bon submarinisme, una bona baixada, doncs, si tens gana, quedes amb energia, saps? Uh-huh.
Déu-n'hi-do. Sí. Escolta, m'han parlat molt bé, uh-huh, dels arrossos. Uh-huh. Què feu amb aquests arrossos?
Els arrossos són uns arrossos, per exemple, ara de gamba fresca. La fem a granyel, així, amb una capa fina, i la gamba molt poc feta, que llavors, quan te'l menges, agafes la gamba, trenques el cap i el suc, el sabor que té el cap, el tires sobre l'arròs i queda molt bé, molt bon gust l'arròs.
Uh-huh.
Sí. Esteu... I potser un d'Esperdenyes també, que està bastant bé.
Sí, sí, sí. Esteu, dèiem, doncs, en el port esportiu de Roses, a un metre de l'aigua. El telèfon d'informació de reserves és el 972 15 20 34, 972 15 20 34, i si voleu visitar la seva plana web, sodamar.net, sodamar.net. Sí. Parlant amb el seu responsable, amb l'Albert, que ens parles de més plats. Com quins, Albert?
Com el suquet de Roses, que també fem un bon suquet. Tenim l'arròs caldós de diamàntols, que són uns caldosos que fem molt per aquí al restaurant.
Sí.
Tot ple d'arrossos. Llavors tenim uns entrants, per exemple, com els canyuts. Els canyuts són navalles del Mediterrani, que no són navalles de l'Atlàntic, són unes navalles molt petites, molt tendres, no tenen res de sorra. Tenim ostres, tenim cargols de punxa, tenim un tartar de tonyina d'aquí, tonyina vermella, o un tataki de tonyina que fem nosaltres al nostre estil, i posar els peixos salvatges, que evidentment podem tindre una càntara, un gall de Sant Pere, un mero, o un pagell, o un pagre, o un dèntol, per fer la sal al forn, o el fem a la planxa, una mica de llets per sobre. I, bueno, tenim bastanta cosa, vull dir que és una carta bastant extensa del Mediterrani, de cuina mediterrània, i, bueno, aquí la gent disfruta molt a la terrassa, davant dels barquets, i, bueno, i estem aquí.
La veritat és que l'ambient és molt agradable, Aquest port esportiu de Roses és una preciositat, i passejar per aquí i fer un bon àpat, un bon dinar, un bon sopar, és, en fi, tancar el dia amb èxit segur,
Sí, aquí tenim molt bon ambient, Vull dir, la gent ve en barco, amarren aquí i venen cap al restaurant, mengen i se van en barco. Venen des d'Empullarava, des de l'Escala, venen de molts de llocs.
Bé, doncs aquest... Aquí
una marre que els posa aquí els del port, i, bueno, i poden vindre a menjar al restaurant tranquil·lament. Hi ha pàrquing, hi ha un bon pàrquing pels cotxes, també, i no hi ha problema.
Bé, doncs aquesta línia molt interessant, d'aquest peix absolutament fresc, d'aquest marisc. Ara, si ens haguessis de recomanar el peix que està en el seu millor moment, quin seria, Albert?
Per exemple, jo, un peix que surt molt bé, molt tendre, que no és molt conegut, aquí li diem el negrito. És un peix que a planxa queda molt tendre. Bueno, li diu un negrito aquí, li diu un negret a la llotja. Bueno, hi ha bastants noms. És un peix de fondo, d'estar al just. Bueno, és un peix molt, molt suau i gelatinós. És un peix molt recomanat per aquí al restaurant. I llavors hi ha la càntara, que també és un peix que sembla una dorada, però no és una dorada, no és un sard. És un peix també molt suau per fer la sal. Són peixos que no són coneguts, que en el mercat no té molta demanda, i és un peix molt bo.
Realment, doncs, avui visitant aquesta referència gastronòmica de Roses, que, home, el concepte gastronòmic de Roses és un element més que fa que vingui molta gent, no?, aquí, Albert.
Sí, sí, i tant, zona. I tant. Aquí, sobretot, és el suquet de Roses, és el típic de Roses. A l'hivern, ara que acaba l'època de les garotes, també.
Sí, sí, sí.
Bueno, ara començarà l'època i ahir som, de les galeres ovades,
sí,
que ara fem uns arrossos amb galeres, també, que queda molt bo. I llavors, bueno, tenim una mica de tot. Tenim sepietes, tenim calamarsets, tenim unes ostres que venen de França, que són les Gilardot, que són unes ostres molt fina, molt bona, que diuen que és una de les millors que hi ha ara mateix a Europa.
Efectivament, efectivament. De tot, bueno, teniu de tot, De tot teniu.
De tot i més,
i sobretot teniu il·lusió, ganes i bona feina per fer aquesta cuina absolutament mediterrània. Bé, doncs, amics, avui us volíem recomanar aquesta referència, restaurant So de Mar. Els trobareu al port esportiu de Roses. Finalitzem amb aquest telèfon d'informació de reserves. El 972 15 20 34 i la seva plana web Sodamar.
I en el Facebook i en el Google Plus
Sí.
estem, i en el Instagram també.
Esteu per tot arreu.
sé, si voleu veure alguna foto, alguna cosa penjada, estem a Instagram, que hi ha unes fotos molt de plats i del restaurant. Bueno, estem al So de Mar Port Roses, que és la direcció de Facebook, Instagram i Google Plus.
Doncs què he dit, Albert Walter, gràcies per ser nosaltres. Bones immersions i bona cuina. Gràcies.
Vale, moltes gràcies.
Fins una altra. Adéu. I el desàleg
clau allà està. A tota costa.
Quasi les 11 en punt del matí, nosaltres tanquem aquesta edició de A Tota Costa. En qualsevol cas, la programació en aquesta casa continua. En uns instants us esperem obrint una nova edició, noves propostes amb protagonistes a Trotamundos. Tornem tot seguit. Fins ara.